una habitació estreta, d'uns 10 metres quadrats, una llitera metàl·lica, una taula petita, una finestra amb vidre translúcid i una porta que només s'obre quan algú de seguretat decideix que es pot obrir. Fora, un cel ennuvolat de Hong Kong. A dins, un noi de 18 anys que ha deixat enrere la seva família, el seu país i tot el que coneixia. Es diu Ri Jong-yol i porta setmanes tancat en un consulat, esperant que algú li digui si podrà començar una nova vida o si tornaran al lloc d'on ha fugit. Benvinguts a Coses que passen. Avui parlem de la història del noi que va fugir de Corea del Nord amb només 18 anys. Aquesta història comença molt abans d'aquestes quatre parets. Ri va néixer l'any 1998 a Pyeongsong, una ciutat situada a uns 30 quilòmetres al nord de Pyongyang. Des dels primers cursos ja va destacar amb una cosa concreta, les matemàtiques. Sembla que Ri dominava lliçons senceres abans que li toquessin i que avançava tan de pressa que el van derivar a una escola especial per a alumnes amb un talent excepcional. Però a Corea del Nord, tenir talent és una arma de doble tall. Per una banda, et poden cuidar i promocionar. Però per l'altra, el talent és propietat de l'Estat, i això, tard o d'hora, té conseqüències. Quan Ri va entrar a la Pyongyang número 1 Senior Middle School, una escola reservada per a estudiants brillants, es va trobar envoltat de nois que, com ell, estaven destinats a convertir-se en científics, enginyers o especialistes molt útils pel règim. I aquí va ser on, per primera vegada, va entrar en el radar internacional. Entre el 2013 i el 2016, Ri Jong-yol va participar 4 vegades en una de les competicions matemàtiques més exigents del món, l'Olimpiada Matemàtica Internacional, la famosa IMO. Cada any aconseguia el mateix resultat, una medalla de plata. No és fàcil valorar des de fora què implica això, però per entendre'ns estem parlant d'un nivell que molts pocs joves en el món poden assolir. Aquestes medalles van convertir a Ri en un exemple perfecte de triomf educatiu del règim, però darrere d'aquest triomf hi havia un detall que ell havia començat a notar. Després de cada viatge, les autoritats feien preguntes, volien saber amb qui havia parlat, què havia explicat, què havia vist. I no només a ell, també als companys i a professors, i segons diverses fonts, també a familiars. Totes aquestes coses i aquesta vigilància el va començar a inquietar. Ri no era un dissident, ni algú involucrat en cap activisme, era un estudiant amb talent. Però en aquell país, el talent no només és talent, és un recurs estratègic. I és que aquí arriba una part important de la història. No està confirmat oficialment quin era el seu futur assignat, però tot apunta, i ell mateix també ho creia, que el volien reclutar per treballar en projectes tecnològics o militars. Corea del Nord fa anys que inverteix grans recursos en unitats especialitzades en ciberseguretat i ciberatacs. I els estudiants més brillants en matemàtiques i informàtica acostumen a acabar allà. Ri tenia por que l'estiguessin encaminant cap a algun d'aquests programes i aquesta por, sumada a la pressió que sentia, el va portar a plantejar-se una idea que fins llavors li semblava impossible. Fugir. Però per fugir de Corea del Nord fa falta molt més que voler-ho. Necessites una oportunitat i sobretot necessites estar físicament fora del país. I això només li passava una vegada a l'any, durant la Olimpiada Matemàtica. Quan va arribar el juliol del 2016, Ri tenia un pla. No sabem detalls exactes del moment en què ho va decidir, però tot indica que ja ho portava pensat abans de sortir de Corea. L'IMO d'aquell any tenia lloc a Hong Kong i ell, com sempre, hi viatjava amb l'equip i els supervisors del règim. La competició es va celebrar amb normalitat. Va tornar a guanyar una medalla de plata, però per ell aquell detall ja no era el més rellevant. L'últim dia, quan l'equip es preparava per tornar a Pyongyang, Ri va desaparèixer discretament. Va sortir del campus sense avisar ningú i va aturar un taxi que el va portar fins a l'aeroport internacional de Hong Kong. Però, és clar, necessitava trobar algú que parlés coreà. Estava enmig de Xina i no sabia l'idioma. És més, de fet, el Corea del Nord i del Sud, amb els anys d'història separats, ha anat canviant, i no és ben bé igual. Tot i així, va aconseguir parlar amb el gerent d'una aerolínia surcoreana, que es va comunicar amb el consolat general de Corea del Sud a la ciutat. Però el personal consular li va explicar que havia de presentar-se per la seva compte, ja que els diplomàtics no podien ajudar els ciutadans estrangers a ingressar en missions diplomàtiques. Així doncs, Ri va agafar un taxi fins al Far East Finance Center, a la seu del consulat, on volia declarar oficialment la seva deserció. Aquell trajecte de pocs quilòmetres era en realitat una frontera vital. Si no arribava al consulat, no tenia cap protecció. Si algú l'interceptava, podia acabar en un avió de tornada en qüestió d'hores. I tornar cap a Corea del Nord després d'un intent de fugida, ja sabem com acostuma a acabar. A l'arribar al consulat es va identificar i va demanar protecció. Volia desertar. Aquí comença el període més tens de la seva vida. Durant uns 80 dies, la xifra varia una mica segons les fonts, però està dins d'aquest interval, Ri va romandre tancat dins del consulat. No podia sortir, no podia moure's amb llibertat i no sabia quan duraria aquella situació. Hong Kong tenia una relació diplomàtica delicada amb Corea del Nord i qualsevol moviment podia desencadenar un conflicte. Durant aquella setmana, segons el que ell mateix explicaria més tard, passava les hores llegint, jugant a videojocs i fent exercici al passadís. Era la manera de mantenir-se ocupat i no deixar que l'angoixa el devorés. Finalment, després de gairebé 3 mesos, va arribar el moment. Les autoritats hongkoneses van permetre que sortís del consulat i Ri va poder volar cap a Corea del Sud. Allà va entrar en un procés llarg, com tots els desertors nord-coreans, que inclou entrevistes, formació i adaptació a la vida del sud. Va aconseguir la ciutadania i fins i tot va canviar el nom. Des de llavors es diu Lee Jung-ho. La seva vida va continuar. Va entrar a la Seoul National University, una de les universitats més prestigioses del país, i va seguir estudiant. En una entrevista posterior explica que volia accedir a beques per estudiar als Estats Units. Tenia un objectiu molt clar: fer una carrera acadèmica sense que ningú controlés el que podia o no podia investigar. La deserció de Ri va provocar que Corea del Nord no enviés representants a la IMO durant 2 anys. Posteriorment, quan van tornar a la seva participació, van començar a incluir funcionaris encarregats de vigilar l'equip en tot moment. Avui, el cas de Ri Jong-yol continua sent un exemple molt clar d'aquesta tensió entre talent i control i un exemple també molt clar de les diverses realitats dels països d'aquest món. En molts llocs, ser un prodigi és una oportunitat. En el seu país, però, podia convertir-se en una condemna. Ell va optar pel risc i amb 18 anys va decidir canviar la seva vida per complet. Una decisió polèmica, és clar. Va deixar tots els seus coneguts i família allà i no ha sabut res més d'ells des de llavors. Tot això tenint en compte que el règim pot haver pres represàlies contra ells, inclús haver-los assassinat. Però una cosa és clara, l'única manera de canviar la situació era desertar, i és que per tonto que soni, si no canvia res, tot segueix igual. Ri ho va arriscar absolutament tot per una cosa que per nosaltres és quotidiana i que fins i tot no valorem, o no tant com hauríem. Poder decidir el seu propi futur. Bé, doncs fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.